Radio Astel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tribuneros, amb els periodistes esportius Júlia Cortina i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisas.
Cinc minuts que passen de les 10 del matí, quines ganes de saludar-los. Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Júlia, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Avui començaré fàcil, eh? Què, el Barça?
Ai!
Oh. Ja està,
Barça, jo ho deixo aquí. Futur campió de Lliga i de Champions.
Sí. però la Copa igual la tornen a fer i la banya.
Espera, ho dius per això, Xavi?
Pienso y veo nuestro equipo que está en el mejor momento de la temporada y sí que es verdad que no dependemos de nosotros y la ventaja del Real Madrid ahora mismo es de 8 puntos, son muchos, ¿no? Tenemos un enfrentamiento directo contra ellos... Será difícil igualmente, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a intentar y creo que en el mejor momento de la temporada, por eso digo que creo que se puede soñar, sí.
Lo vamos a intentar.
No, és que jo no foto broma, eh? És una mica et recorre aquesta sensació per dins.
Sí?
L'altre dia va ser molt fort, el que va passar l'altre dia.
Hi ha el Wanda 0-3, el millor local d'Europa. Em sembla, bueno, sí, potser el Bayer Leverkusen.
Potser el Bayer Leverkusen, sí.
El millor local d'Europa vas allà i guanyes 0-3, eh?
Sí.
I amb solidesa, i bé,
no,
eh?
No, i amb un partit que dius... Escolta'm, aquí han canviat cosetes.
I veus,
no sé
el quadre, veus el quadre de la Champions i, ojo...
El Barça ara actualment és com una d'aquestes persones que et descol·loquen. Tens aquestes persones que et descol·loquen?
Què ha passat, ara?
Un dia estan d'un humor, el dia següent te'ls tornes a trobar i és una altra persona, i que et deixa com descol·locat. Doncs el Barça ara és això, perquè, clar, deia l'altre dia, es van discutir dues persones, veia un programa de tele que es discutien dues persones, i una deia, sí, però és que el Barça ve de fer un partit horrorós contra el Mallorca fa 10 dies, i ara et fa això, vull dir que...
És com una de cal i una de
sorra. És imprevisible, és imprevisible. I aquesta imprevisibilitat fa que pensis, escolta, la Champions, d'acord, tot el complicada que tu vulguis, però si superes l'eliminatòria contra el PSG, si el Barça supera aquesta eliminatòria, uh-huh, atenció.
Sí, perquè després és Dortmund o Atlético, no?
Sí, Dortmund o Atlético.
Perquè els bitxarracos han anat per l'altra banda.
Exacte. I vol dir que de bitxarraco en quedarà un.
Bueno, el PSG.
Perquè no, dic a l'altra banda.
Exacte, només te'n quedarà un.
De bitxarraco en quedarà un.
Ah? No, si ets capaç de superar el PSG, que jo ho veig molt complicat, perquè aquest any el PSG hi ha una diferència entre altres anys, que no té tantes estrelles, clar, només en té una, i a sobre té entrenador.
Clar. Té equip i entrenador.
Llavors...
Que veig molt del
Barça. Que, per cert, torna a Twitch.
Torna a
Twitch. Sí, senyor.
Què dius?
Sí.
Oh, dijous a les 8.
Sí, sí.
Ai, visca.
Segona temporada, va dir.
M'agradava molt.
És un crac, aquest tio. I a la Lliga... Si ets capaç de mantenir regularitat, el Madrid es despista amb les eliminatòries de Champions, amb el City, i el guanyes allà, cuidado. Pot passar, el que passa que també és veritat que el que diu el David és capaç d'anar al camp del Mallorca de turno i perdre.
Sí, com sigui, Xavi que deia que era el millor moment, però és que també deia que era un moment per somiar.
Hem fet les coses de manera excel·lent avui, i sí, per això estem molt contents, ho hem celebrat, i sí, crec que és un moment per somiar.
Quico, se'ns estan en l'olla, així directament, eh?
No, jo crec que l'entrenador ha de vendre això en la sala de premsa en públic. Estic segur que dintre del vestuari també. I això és important. És important que... Perquè si tu surts aquí i dius no, és que està molt difícil, és que no sé què, és que no sé quant... Pues, bueno, jo crec que ho fa bé. Jo crec que ho fa bé. Perquè això motiva l'aficionat, motiva a la plantilla i... Ostres, és que són professionals, és que ho han d'intentar, és l'obligació que tenen. I després ja veurem què passa.
Fa millor això, Júlia, que fotre's amb Ramon Besa?
Sí. Almenys motiva, sí, a l'aficionat i jo crec que són molt encertades aquestes declaracions que fa. No són com les del principi de temporada que diu guanyarem títols, perquè si ara ho digués... És com que està obligat a guanyar la Champions i a remuntar la Lliga. I d'aquesta manera motives en els teus jugadors, motives a la teva afició i fa doncs, que el pròxim partit a casa de Champions hi vagis amb moltes més ganes i pensant que amb el PSG doncs, potser té un dia d'aquells bons al Barça com el partit de l'altre dia de l'Atlètic de Madrid i te'n fiqui 4-2 o 3-0 i te remunti...
És que el Xavi ha hagut de plegar per culpa seva. De les seves declaracions.
Totalment.
De lo que va vendre aquell dia en el trofeu Joan Gamper, uh-huh, i lo que ha vengut al principi de temporada.
S'ha autodespedit, en Xavi.
Sí. És que s'ha anat cavant la seva pròpia tomba.
Sí, però també hi ha una cosa que és que... En aquella situació en la qual estava el Barça fa unes setmanes, també era molt fàcil deixar-se anar, caure...
Sí,
i ara tot. Ara ser el tercer classificat de la Lliga a 13 punts del Madrid i a 3 del Girona i a la Champions està eliminat. O sigui, era fàcil en aquell moment...
Molt fàcil.
...deixar-se caure. És igual, tu.
Que, de fet, és la tendència humana que hi ha.
Quan tu veus, sí, i això passa també amb la vida, exacte. Sí. Quan tu veus que les coses, que ja està, mira, em deixo anar i adéu-siau.
Ja està, i que sigui per... I surti per on surti.
Exacte. I no ho ha fet, no ho ha fet. I en aquest sentit, jo crec que això és digne de ser elogiat, tu, per mi, perquè era fàcil aquesta... Bé, resoldre-ho d'aquesta manera. Va, ja està, la temporada que ve serà una altra. I no. A veure, evidentment, és vendre una mica de fum en aquests moments encara, perquè la situació és la que és, però potser, de vegades, quan vens fum, dues setmanes després ja no és vendre fum.
Sí, es converteix en aigua.
Exacte. Sí. És que ja veurem què passa d'aquí dues setmanes, tu. És que... Poden passar moltes coses.
Jo tinc moltes ganes de veure aquell partit, perquè considero que és un partit... Ostres... A part del Madrid City, que em sembla el partit de l'any, però jo crec que serà un molt bon partit, eh? Molt bon partit, i el Luis Enrique... No he vist cap partit sencer del PSG i tinc ganes de veure'l també. Uh-huh. Però el Barça té opcions, eh? Té opcions reals de tenir un camí cap a la final. És que són 4 partits. Has de superar allà el Parc dels Prínceps, que allò serà una...
Una caldera, sí.
Sí, perquè allà apreten... I cuidado, eh?
Sí, tu, sobretot perquè tu veus, no? Jo m'imagino el seguidor del Barça i els jugadors del Barça, tu veus que superant aquesta eliminatòria la semifinal...
Sí, però també ho era contra la Roma, també sí, ho era contra... No?
Sí, sí, que no t'assegures classificar-te si jugues contra el Borussia o l'Atlètic de Madrid, però és que evidentment no és...
Passes a ser favorit.
No estem parlant ni d'un Bayern ni d'un Manchester... Els grans favorits, Bayern, Manchester City, Real Madrid, no? Sí, és que clar...
Són els tres, per mi.
Són els tres.
Inclús et diria el City i l'Arsenal, cuidado.
Cuidado.
L'Arsenal, cuidado, que juguen bé. Sí, sí. Però el Xavi també, una cosa important, que el que deies de deixar-se anar, deu voler treballar també la temporada que ve. Si no continua en el Barça, dubto que es retiri.
Bueno, no continua en el Barça, ara comença a dir...
Bueno, sí, també serà discutible.
No sé si...
Creieu que hi ha marxa enrere?
Jo crec que hi ha opcions de marxa enrere.
Sí?
Sí, estic convençudíssim.
Seria molt estrany, no, això?
Jo depèn de com acabi la temporada...
Perquè després tu pots sortir i dir... Ho vaig fer per motivar els jugadors, per buscar un revulsiu... Bueno, hi ha moltes maneres d'arreglar-ho. No, hi ha moltes maneres d'arreglar-ho. Al final el Xavi és una llegenda.
Tu creus que l'afició d'això s'ho passa?
Jo penso que en el Xavi s'ho passen.
Sí? Sí, ens han passat moltes coses
si la temporada, Xavi, eh? Si la temporada acaba bé, com arribis a semifinals de Champions o final de Champions i a la Lliga la competeixis fins al final...
Malgrat les excuses d'inici de temporada, allò de jugar amb el sol a favor, etc etc.
Jo considero que sí, que hi ha opcions de que es quedi. És que no em semblaria descabellat. Qui portaràs? El Flick? És que, clar, com aficionat del Barça... Per portar el Flick de turno o el de Cervi... Pues, ostres, si al final el Xavi és el Barça, no sé què trobo a dir.
A veure, realment també, vull dir, el tema de desdir-se'n i de fer enrere una decisió...
Això
és que això... Mira, avui que estem tan filosòfics, que estem parlant de la vida, això la vida també passa.
Sí, sí.
No? Quantes vegades dius una cosa i després no la fas?
Jo mai faré això!
Exacte.
Una setmana ja ets allà.
Ah, vull dir que... Però, clar, en aquest cas era... Potser en el tema, en el món del futbol, no ha passat mai una cosa tan bèstia com aquesta. Bèstia em refereixo de dir tan clarament i tan taxativament jo, no? Quan la temporada està desenvolupant-se i està a la meitat de tot, agafes i surts i dius, no, jo quan s'acabi aquesta temporada no deixaré la banqueta del Barça, potser això no havia passat mai amb aquesta autoritat i amb aquesta contundència. Però,
sí, és que hi ha una calentada.
Sí, però de decisions que s'han pres i que després les desfàs...
Perquè si ho hagués dit a dins del vestuari i no en una roda de premsa, clar...
Que els jugadors no es poden enterar per la roda de premsa,
clar.
Considero que és una cosa que no pot passar, que tu primer els has de comunicar als jugadors, que al final és el més important que hi ha.
Sí, sí.
Perquè depèn d'ells, no pot fer res més.
Ah.
I jo considero que allà es va equivocar. Es va equivocar perquè... Bueno, ja va ser una calentada, perquè li han tret moltes rodes de premsa que una setmana abans estava parlant de temporades següents. Uh-huh. Llavors, bueno, ho veurem. Sí. Volem a veure com acaba.
Un entrenador sempre amb els jugadors? No, sempre de tenir-hi una relació
cordial? És molt difícil guanyar-te el respecte dels jugadors i és molt fàcil perdre'l.
Exacte.
O sigui, això és...
No, i que ets a les seves mans, és que és veritat.
Sí, sí.
Xavier Hernández, perquè... que no sé si té un altre problema a sobre, que són les expulsions.
Ah, sí.
Bueno, jo considero...
Té la sang calenta.
És que això és un tema, això dels
àrbitres amb les... expulsions, que són les mateixes com a jugador.
Clar, és que jo com a jugador no recordo que l'expulsessin.
Mira, jo... Però l'actitud era la mateixa,
sí,
cap a l'àrbitre. Era... Però jo penso que... Bueno, punt número 1, ara hi ha moltíssimes càmeres a sobre de tot. Punt número 2, crec que els àrbitres han... I ens passa a totes les categories, i això ho debateixo cada setmana amb els àrbitres. Penso que els àrbitres estan massa pendents d'anar a amonestar els entrenadors, d'anar a expulsar els entrenadors, de les banquetes... I aguanten molt poc. I han d'entendre que els entrenadors ens juguem la nostra feina els diumenges, cada setmana. I ells també.
Sí,
ells
sí.
També. Però l'expulsió de l'altre dia em sembla ridícula. O sigui, han fet un seguiment amb les càmeres des de que li treuen la primera groga fins que l'expulsa, que... Bueno, és que no sé per què l'expulsa.
Pitjors coses han dit entrenadors i...
I els jugadors estan molt acostumats a apretar molt a l'àrbitre, i a l'àrbitre els hi permet molta cosa.
Sí, jo amb el tema aquest de l'escassa paciència que tenen els àrbitres, puc entendre-ho en determinats moments que tu hagis d'aturar segons quines coses que estan passant en un camp de futbol i dius, ho he d'aturar amb targetes perquè si no se m'escapa de les mans, però no sé, podrien ser molt més... molt més laxos amb el tema d'aquestes expulsions per paraules que et diuen en determinats moments d'un partit que no n'hi ha per tant, tu.
Jo entenc que si algú et falta el respecte al quart àrbitre, l'insulta... Per exemple, als àrbitres els hi fa molta ràbia que els entrenadors aixequem els braços.
Sí?
Ui!
Els escarafalls, que se't diuen.
Ui, 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 ui.
La gesticulació.
No ho suporten.
Ah, sí?
No ho suporten.
No ho sabia, això.
Sí, sí. No, és algo que és superior a ells. Si tu aixeques els braços, saps que ve cap allà. O sigui, és matemàtic. Però penso que hi ha molt poca paciència. I jo crec que això ve donat ja des de dalt, que es dona la ordre de no passar ni una a les banquetes.
Sí, i després el tema de...
Cosa que no entenc.
De les paraules que tu li dediques a un àrbitre.
Ei,
hi ha paraules i paraules.
Sí.
I aquí també hauria de... Jo crec que hi ha paraules greus i n'hi ha que no ho són, tu, no fotis.
El Xavi està ladro, eh? És dels, sí, dels que no calla. Perquè està acostumat com a futbolista que devia estar tot el rato menjant-li l'orella. I aquí no, i d'entrenador no t'ho permeten com de jugador.
Jo recordo també que el Guardiola, abans d'arribar al Barça, al primer equip del Barça, quan entrenava el filial, era un home que l'expulsaven molt, també. Sí. Perquè perdia molt els nervis i parlava molt i cridava, i això ho va corregir després.
I quan més avall vas, menys et permeten.
Ah, sí?
Sí. Sí, perquè deuen tenir por que tu puguis, jo què sé, tirar-li la gent a sobre, o, saps? I...
Clar, perquè en un partit de categories, que no sigui la primera divisió, la segona, o sigui, a partir de la, potser, segona federació, o primera,
sí,
federació, també, potser, clar, que et fotin a sobre el públic, de vegades desencadena una sèrie d'imatges que tots hem vist alguna vegada, de violència, fins i tot.
Sí.
Bueno, aquestes categories és difícil... Bueno, tot i que a tercera divisió aquest cap de setmana va passar, eh? Van saltar aficionats del Reus, a tercera divisió,
sí,
van saltar el camp a agredir el cos tècnic del Badalona.
Ah, sí?
Sí. I, bueno, jugadors, hi havia de tot allà. Però és difícil que passi aquestes categories, perquè, a més, és que, clar, hi ha moltes càmeres en aquestes categories, també. Sí. Però és una cosa que jo, bueno, és un debat que tinc amb els àrbitres cada setmana. Cada setmana. Del tema de que no permeten res. No permeten res. Jo li dic, ostres, ven, méteme una bronca que te cagas delante de todo el mundo que te vea, pero no me amonestes. I no ho entenen, no ho entenen.
I de vegades no entenen les paraules que els jugadors o els entrenadors els hi diuen, perquè de vegades els hi diuen una cosa, ells entenen una altra.
Ah, sí.
Ui, això...
I
els assistents una altra.
Com el dia aquell de cucaratxa del Cabrera, tu. Allò em va quedar... que va dir que li havia dit cucaratxa. Tu creus que un tio li dirà cucaratxa a un àrbitre?
Aquell dia va ser molt bo,
eh? En quin moment s'ha t'acut, això?
I això que havia dit una altra cosa...
S'agatxa, va dir.
Que anava de negre.
S'agatxa. I el tio va dir, m'ha dit... Això és la mania persecutòria, també, sí, que tenen, sí, els àrbitres.
Sí, sí. Ui, tenen molta mania.
La paranoia.
Molt de victimisme.
Exacte.
I totes
que estan dient
que
coses de tu.
I totes pensen que els hi dius amb ells. Exacte. És increïble.
Sí, sí, sí.
Cucaratxa, tu.
Li dius algo, però si s'ho estoy diciendo a un jugador, no, me lo dices a mi, que no.
La pregunta que li hem de fer al Quico avui és quantes targetes portes aquesta temporada?
Nou.
Nou?
Nou grogues.
Nou grogues. De debò.
Hi ha una vermella o...?
No.
Nou grogues t'han tret?
No s'atreveixen a expulsar-me, però...
Nou grogues en quants partits?
23. Sí, no, és surrealista.
Déu-n'hi-do.
Però és que l'altre dia em van treure la novena. I a l'àrbitre li dic a l'acabar el partit, tio, només me les traieu aquí a Girona, a la província de Girona. És increïble. L'any passat, a Divisió d'Honor, que és una categoria per sobre, deia el doble i no me'n treien. No ho entenc, és que no ho entenc. És les categories també van amb els àrbitres. L'any passat, a Divisió d'Honor, no me'n treien ni la meitat. I era pitjor, eh?
Hi ha sanció, o sigui, hi ha cicle de cicle?
No, aquí no.
Aquí no.
Això m'és igual.
Ah, és igual.
Però l'any passat sí que hi havia cicle.
Però no en 23 partits, són moltes, eh?
I moltes et riuries, eh? Perquè dius, com?
Si no he fet res.
Per què, no?
Sí.
Jo tinc una pregunta. Pot ser que els àrbitres, per exemple, ja coneixin algun jugador i sàpiguen que, per exemple, avui li trauré targeta, perquè en Vinícius l'altre dia ho deia. I deia, tu sempre me saques targeta amarilla.
Tant.
No sé si això és...
I tant, pensa que els àrbitres també s'ho preparen, en aquest nivell s'ho preparen i coneixen els jugadors i miren partits, però és que les nostres també ens coneixen. Jo, com a jugador, jo sabia que no m'expulsarien mai, quan ja era veterano. Mai. Fes el que fes. I com a entrenador també et coneixen, perquè ja t'han pitat com a jugador, i, bueno, és una... És un món complicat, també, eh? Els tractar els àrbitres, buf, mare de Déu.
Clar, clar, clar. Deixeu-me que posin un sobre la taula a part dels de Xavi Hernández. Per exemple, Lewandowski, que va fer un golaç i dues assistències de gol, porta 20 gols aquesta temporada, a només 3 del Pichichi ja, que continua sent sí. Bellingham. Ha tornat Lewandowski?
Ha tornat en el millor moment de la temporada, jo crec, i en el moment més important. Portava uns partits que jo crec que no se'l veia gaire, però que feia algun golet, com el dia del Nàpols, que en Sergio Roberto li va deixar ja en bandeja el gol. Però jo crec que ha tornat ara i està posant un nivell que se'l recorda més com el que era abans, no? I penso que en el Barça li pot anar bé en aquest moment important, doncs, de la temporada.
Jo el veia desquiciat.
Sí?
Jo el veia desquiciat i feia que no rendís. I ara, bueno, també el joc del Barça ha canviat, el Xavi ha modificat coses, que no se li pot treure mèrit, i crec que està més a prop de l'àrea, que és on ell... Bueno, és on ell és decisiu. Llavors, clar, abans havia de sortir a rebre més, de...
Sí.
I ell bueno, no és el seu fort. El seu fort és l'àrea. Però, ostres, si aquest tio està enxufat, el que queda... encara sona per l'Atlético de Madrid, per la temporada que ve.
Ahir
en un programa d'aquests de nit ho deien. I, ostres, és important aquesta... Recuperar l'essència golejadora de Lewandowski és molt important.
Sí, quan un tio és un golejador,
viu d'això.
Això no ho perds.
Pots 36, passar... no? 36 ja
té. És que té 36 anys. Però clar, estem parlant d'un dels grans golejadors de la darrera dècada. I clar, això evidentment ho portes a la sang. Un golejador ho porta sempre a la sang. El que passa és que després venen les males ratxes i quan tens una mala ratxa, automàticament, si tens 36 anys, què passa? Mala ratxa més 36 anys, la gent ja parla.
Està
acabat, ja està... Clar, és que és així. Però si un futbolista, un golejador de 27 anys, té una mala ratxa durant una temporada o 10 partits que no... No, no es diuen aquest tipus de coses.
No.
Es veu d'una altra manera, llavors.
I clar, és a segons 15 equips.
Jo no sabia això que ha dit el Joan, que es troba a només 3 gols del Pichichi de la Lliga. Uh-huh. I tu diries, per tot el que s'ha dit de Lewandowski, per la temporada que porta el Barça, diries, és que aquest tio porta 3 gols.
Està en llum, sí.
Exacte, i no.
No, porta gols.
Sí, sí.
Sé que també estàvem molt acostumats a veure 50 gols Cristiano, 50
ara,
gols Messi.
Ara. Clar.
I ara no se'n fan ni 30, que és lo normal de tota la vida.
És normal.
És que allò no era normal, aquells dos.
Escolta, tu, quan jo era jovenet, el Pichichi de la Lliga feia 19, 20 gols. I era una barbaritat.
Oh, sí, Diego sí. Tristán, abans que arribessin aquests, va ser el Pichichi amb 19 gols, em sembla. Xifres així. És com Delante que fa 19 gols en una temporada. És que són molts gols.
Són molts gols.
Són molts gols.
El que passa és que ara es veu poca cosa.
Que, clar, aquells dos animals, una bestialitat. No era normal, allò. I el Bellingham també va començar un ritme golejador que semblava que faria més gols que Cristiano.
Ah, és impossible.
I, bueno, és... Però un delanter de 25 gols, mare de Déu, això és una meravella.
És or.
Per sempre, parlem de que Lewandowski està molt bé, però també ho està Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín, Héctor Ford, en fi, Koundé, Gundogan, Rafinha... És que és la veritat que els millors partits arribin sense Pedri ni De Jong?
Una bona pregunta, aquesta.
És que per mi la clau del Barça sempre ha sigut el Gavi.
Mm.
Jo penso el mateix. En Gavi és mig equip del Barça.
I llavors has trobat jugadors... Cubarsí t'aporta caràcter, Araujo t'aporta caràcter. El De Jong és un tio fred, el Pedri és un tio fred. Jo penso que el futbol d'avui en dia necessites Gavis. Necessites sí. Gavis.
Jo crec que independentment de l'equip que siguis, has de voler un tio com en Gavi i en Gavi en el teu equip. Has de voler un noi com ell. Perquè és té sang, va a lluita per totes i li da igual pues, trencar-se la cara com aquella jugada. Jo recordo veure's tirant-se'l al terra amb la patada de l'altre jugador.
Contagia la resta.
Sí, tenia el clàssic... Aquest és el clàssic jugador que les aficions rivals i els equips rivals li agafen mania i, en canvi, tu te l'estimes a mort. I això, jo crec que una peça així l'ha de tenir tot equip de futbol.
Però li agafes mania perquè tu el voldries tenir.
Clar,
tant.
Clar.
No, i perquè s'encara, i perquè sí. I va, i es tira a terra. I... Bueno, és un jugador, jo crec que el Barça l'està notant moltíssim. Mm. I el De Jong i el Pedri crec que són jugadors que ralenteixen molt el joc del Barça, que fa que tot sigui massa posicional, molt previsible, i no és casualitat, no? El que deia Joan, per mi no és casualitat. Que... Jo el De Jong ja fa temps que ho dic. Quan? 100 quilos? Cap a Manchester.
És que el De Jong és un futbolista que aquí no ha fet res. O sigui, clar, t'ha fet alguns bons partits, evidentment, sí, perquè és un jugador en classe que ha costat
molt. Ha fet més declaracions estranyes que bons partits.
Però... I llavors sempre... No sé, és com un d'aquests futbolistes, no sé per què, de vegades hi ha... Crec que ho vam parlar aquí un dia. Hi ha gent que aconsegueix, pum, anar-se escapant de les crítiques i passar com desapercebut, i en canvi altres, que fan molt més. Se'ls critica, però d'una manera, tu...
I el De Jong és el típic jugador, jo li dic el jugador enganyador, entre cometes, no? Mm. Que sembla que faci moltes coses, per què? Perquè condueix la pilota, perquè ve a rebre aquí, perquè ve a rebre allà, i realment no fa res.
Sí, sí.
No, no, és que en el joc del Barça jo crec que no aporta res, resta. I fa temps que es veu claríssim.
Venia de l'Àjax, no?
Sí.
I és ara que es comença, doncs això, no?, que la gent ha començat a criticar-lo, o que han començat a haver-hi certes veus que discrepen de la... Perquè De Jong hi va haver un moment que recordo les enquestes aquelles que es feien sobre si traspassaries a De Jong... No, però si ens desprenem de De Jong ja... I al final, ara, la gent ja ho comença a veure, però tot bé arran d'unes declaracions que va fer ell fa 3 o 4 setmanes, o 5. Mm.
El futur pròxim del Barça... El futur pròxim del Barça no passa per De Jong. No, és que no passa per De Jong. Tinc claríssim.
Passa per Gavi.
Ma, pels Gavis, pels Pedris,
per Fermín.
pels Fermins... El futur proper del Barça passa per aquí.
Fermín, que l'altre dia no havia de jugar, va sortir, va fer un golet...
Al final, un cop més, es demostra les importàncies dels planters.
I tant.
Que són els que ajuden a subsistir els equips.
I tant.
I el Barça, mentre ha estat un equip que podia fer fitxatges de 120 milions d'euros... Sí que han anat traient jugadors del planter. Sí.
Qui han encertat per això, d'aquests de 120 milions o 150?
Exacte.
Dembélé? Quan es va pagar per Dembélé?
Bueno, és que...
150 milions d'euros.
Bueno, i encara
Griezmann...
hi ha un altre... No, però és que el fitxatge més car de la història del Barça és Coutinho, eh? Diria.
Coutinho què va fer?
José?
Sí, sí, José apuntava.
Coutinho l'únic que ha fet és fer-li un gol cedit pel Barça al Bayern de Múnich i fer-li un gol al Barça. L'únic que ha fet pel Barça.
Vull dir que... I al final, quan estàs en una època... on tu no et pots gastar els calés, has de tirar dels tios que tens darrere i dels que venen del planter.
I sempre compleixen,
I clar...
Però si els èxits del Barça més dels darrers temporades passen per 11 titulars amb 10 tios fets aquí.
I això, per exemple, també és l'Espanyol com ha subsistit els últims anys. Bueno, les últimes dècades.
Per mi l'Espanyol ha sigut una fàbrica de jugadors impressionants.
I que no els hem pogut, no els hem pogut assaborir perquè tenies una necessitat de vendre i llavors eren futbolistes que et jugaven 10 partits, 20, una temporada i adéu.
Ara en tens uns quants, eh? A l'Espanyol en té uns quants.
És que això funciona així.
Jo crec que hi ha equips que tenen com una personalitat molt marcada dins de la seva institució, dins del seu club, com són el Barça, l'Espanyol, el València, el Bilbao, que són equips que
Madrid, bueno,
que
també, tenen... perquè molts jugadors del Madrid estan esparcits per primera divisió.
I que tenen jugadors que tenen molt bones canteres i que són jugadors que a la cantera ja se'ls inculca el joc del primer equip, els valors, i és molt més fàcil pujar en el primer equip. Jo, per exemple, en el Cádiz o en la Real Societat, no el veig com un equip que sigui més de cantera.
El Real té una política des de fa uns anys, i inclús estan els estatuts del club, que és... L'altre dia llegia un fil d'aquests de Twitter que ho explicaven, i ojo la Real els pròxims anys, eh?
Però és la cara del tècnic, Quico? Picarà les mans al final.
Ah, perdó.
I
faig com la Gemma, us en recordeu? La Gemma que l'abraçava i se l'emportava.
I després, tampoc tot surt tan bé.
No.
Aquesta és l'altra.
És ja que és molt difícil.
Quan fan debut a un jugador del planter ja dius, ai, visca, i potser aquell no sortirà bé. De vegades n'hi ha algun que no funciona, però que és
lògic. No, i quan tu vas a fitxar un jugador, sobretot quan el vas a fitxar pel cadet, pel juvenil, és molt difícil encertar. Perquè tu vas a buscar un jugador... de Càceres, el portes a Barcelona, això què és? O sigui, I com juguen aquests? Que ràpid va la pilota, no? I és molt difícil, quan el vas a fitxar, potser allà destaca moltíssim, però també te l'has d'imaginar en un altre context. I no és fàcil pels nanos, tampoc.
Però la pregunta és, què hauria fet el Barça aquesta temporada sense tots aquests tios? Sense Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí...
Pots imaginar el pitjor.
què hauria fet?
O que no haguessin sortit bé.
Per cert, ara deies...
I després, clar, i el Barça té lesionat el Gavi, el Gavi també forma part de tot.
I 9 anys.
Sí, i perquè el Pedri ara està en aquest moment de les lesions que van cadenant, però el Pedri de fa uns anys...
21 anys, el Pedri.
Vull dir que...
És que,
que és molt important, tu.
Pot fer un 11 d'una mitjana d'edat, el Barça, ara perfectament, de 20 anys.
Sí, sí. És que això és el que hauria d'haver vengut.
Sí, sí.
Sí, sí. I en època això, sobretot, de les, quan tens penúries econòmiques, t'has d'aferrar al planter com sigui.
Però han passat, que, alguns jugadors han passat ni pel Barça bé.
Sí, sí. Clar,
ara, David, deies Lamine Yamal, Cubarsí... Rafa, Cubarsí, no Curbasí.
Encara li passa?
Que si li passa...
Però, ei, a més d'una persona he vist...
Sí, sí, molta, sí, gent, sí. Molta gent, com Lamine Yamal.
Sí, sí, exacte.
Que és un altre clàssic.
Exacte, que diria Yamal.
Escolta, aquests dos, aquests dos estan a la selecció espanyola. Segurament jugaran a Eurocopa. Tot s'encamina cap als Jocs Olímpics. És massa, tot plegat?
Ostres,
és una bogeria?
Deuen estar al·lucinant, perquè fa un any, per exemple, el Pau Cubarsí...
Ui.
No ha passat ni pel juvenil A del Barça.
Clar, clar.
Ha passat del juvenil B directe al primer equip.
Sí, sí, sí.
Van un dia a entrenar i van al·lucinar i no passen ni pel juvenil A. Aquest nano ara de cop es troba allà a la selecció espanyola. Que Déu,
dius, bestia, això.
I això què és?
De la Champions, amb el partit contra
Champions,
Nàpols.
MVP, és que no sé, deu estar al·lucinant.
No està, jo crec que no sents ben bé què et deu estar passant, no? És com una nebulosa, deu ser com una...
Bueno, vas en el núvol i quan una... pari tot, dius, ostres, què ha passat aquí?
Mira, ahir tenia Quico, perdoneu, que traia una mica de mare, però anirem a petar el mateix. Ahir aquí seia un exconcursant d'Eufòria.
Ah, sí.
I li preguntava per la sortida del programa, ara fa 2 anys, em sembla, i em deia, hagués agraït que un programa com Eufòria o un talent show com aquests posin psicòlegs per preparar-te per la sortida del programa. I ara que estem parlant de Cubarsí, hosti...
Bueno, jo crec que aquí hi ha una enorme diferència.
Algú li ha d'això...
Que és que Eufòria estan tancats a una acadèmia,
sí.
No?
No hi ha acadèmia, no hi ha acadèmia. Però fora
van només el divendres i ja està.
No, però foten molt...
Van durar de setmana.
La setmana és molt dura.
Van durar de setmana, sí.
Però dormen a casa.
Sí.
Però jo el que vull dir és... Aquesta gent s'ha de saber gestionar un èxit brutal que els hi arriba de cop i que després, quan surtin del programa, se'ls hi pararà de cop. A aquest nano li està passant una mica això.
Sí, i jo també considero el psicòleg, ja us ho he dit moltes vegades, jo considero que hauria d'estar... Hauria de ser obligatori.
Per això volia escoltar-te.
A qualsevol cos tècnic. De fet, no hi ha ni llicència. O sigui, no pots fer-li ni llicència, el psicòleg. Li has de fer un altre tipus de llicència. Em sembla això tristíssim, perquè en el bàsquet sí que es pot fer. I gestionar això també ve molt amb l'educació a casa. Jo penso que això també és molt important. I que són gent que estan acostumats a tenir èxit, perquè aquests nanos porten des dels 7 o 8 anys al Barça. I us asseguro que en Lamine Yamal, jo sempre poso el mateix exemple, l'any passat va venir a jugar entre nosaltres, que estàvem al Badalona, sí. I aquell nano va trigar a arribar des de la porta a l'autocar, et diria que una hora. Entre firmar autògraf, fer-se fotos, i no havia ni debutat al primer equip, res de res, eh? Llavors són gent que ja també els preparen, no? en aquestes canteres. Jo, que tinc la sort de treballar en una, també tot això es prepara i es treballa. I considero que és vital, perquè un nano pot estar molt ben treballat des de casa o des de... Però, bueno, no saps mai com sortirà, no?, gestionar tot aquest èxit. I jo estic totalment d'acord que se'ls ha d'ajudar, perquè no només han d'anar allà a jugar a futbol i marxar, sinó que... És que tot afecta en el rendiment esportiu. Tot acaba afectant.
Suposo que també els companys de vestuari, que siguin pues, més veteranos... També, no
futbol
sé si
és una selva, eh?
O no, però...
Futbol és una selva, eh? I el veterano pensa, esto me está quitando el sitio, eh?
No era Gracet que deia, la informació és una selva.
Sí, sí, sí.
És que
el programa aquell bonic vespre.
Exacte.
La informació és una selva.
És que és veritat, i... Un tio de 32 anys...
No havies nascut, Juli.
Un tio de 32 anys que arriba... Què deu pensar l'Iñigo?
Sí, sí.
Hòstia, juega el niño i jo no. que segur que els ajuden i tal, eh? Però, sí, sí, però que els vestuaris són, són llocs complicats, eh? No són, no són fàcils.
No, clar.
Són
no, tot això, el tema... I després, perquè si les coses no et van bé, si tu comences i tothom... Tots són alabances, i tothom t'estima, i tothom t'adora, i portar d'aquí, portar d'allà, tertúlia aquí, tertúlia allà, però després, si les coses comencen a anar malament i anar pel pedregar, t'abandonen, eh?
I tant.
Que és el que és segurament el que li ha passat a aquesta concursant d'Eufòria o altres concursants d'Eufòria, uh-huh, actors que han triomfat amb 19 i 20 anys,
que després, trobes...
que després et trobes sol de cop i volta.
No, no, i surts al carrer i dius, ostres, no em coneix ningú.
Exacte, quan surts de la bombolla, pam, estàs allà...
Haig de pagar tot arreu.
Solitud, d'una buidor.
Sí. Imagina't.
Clar, és molt... És, quan surts de la...
Si
és com una nebulosa, no?
I
quan surts d'aquella nebulosa... Mm. Ha de ser molt desagradable, sí.
Escolta'm, 7 minuts. Sí. 7 minuts que passen de 2:15 del matí. De seguida parlem de la Champions, de com han quedat aquests grups, del Girona, Espanyol, etcètera, etcètera. I de seguida anem a publicitat. Abans, però, darrere hora informativa, i és que han entrevistat Laura Vilagrà a Televisió Espanyola, i Laura Vilagrà, vicepresidenta del govern, ha dit això.
Jo seré a la plaça Sant Jaume, per tant estic a disposició si volen. Nosaltres en qualsevol moment estem en disposició de seure'ns, de parlar i, òbviament, doncs, de fer tot aquest treball, que evidentment és molt delicat, que és un moment molt complicat, però que crec que és imprescindible, que és asseure'ns a parlar i trobar sortides i solucions.
Evidentment, Laura Vilagrà, en aquest programa de Gemma Nierga, que feia referència a la manifestació que hi ha convocada per part dels funcionaris de presons aquesta tarda a plaça Sant Jaume, doncs bé, Vilagrà, que s'ha oferit de nou per reunir-se amb els funcionaris de presons, ha dit això, seré a plaça Sant Jaume i estic a disposició. Anem a publicitat i continuem amb la tertúlia esportiva. Fins ara.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entengues, que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
4 minuts i arribarem a 3 quarts d'11 del matí. Nois, ja ho té, un matí informatiu com el d'avui, que no parem, eh? De seguida també ens ho expliquen des del butlletí informatiu d'aquest programa, però ens acabem d'assabentar que l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per al Tribunal Suprem per aquell cas del famós 3%, ha mort. Va morir el passat dilluns. I ho sabem un dia com avui, mort pendent d'aquest judici per al cas del 3%, i amb tots els béns embargats, qui va ser una figura de gran poder dins de Convergència Democràtica de Catalunya. En fi, dit això, com dèiem, de seguida Júlia Julvé, ara amb poc menys de 20 minutets, ens ho explica tot plegat al butlletí informatiu. Nosaltres, que continuem amb tertúlia esportiva, continuem parlant de Champions.
Paris Saint-Germain.
And that would be Paris Saint-Germain, the finalist of 2020.
El Barça, abans ens ho deia el Quico, que s'enfrontarà al Paris Saint-Germain, l'Atlético al Borussia Dortmund, el Madrid amb el City i l'Arsenal al Bayern. No sé si queda algun gran, perquè, clar...
És la millor, potser, Champions dels últims anys, eh?
Dóna bueno, aquesta sensació, eh?
L'Arsenal feia molts anys que no hi participava. Ostres, hi ha uns noms... I se n'ha quedat algun pel camí, que, cuidado, eh? És que... Bueno, ja està bé, home. Que hi havia anys que arribava, amb tots els meus respectes, al... No sé... Sí. Parta de Praga. Sí, no, quarta final, que pinta, sí, aquí, no? I comencen els grans, tornen a agafar una mica d'hegemonia que ja tocava, també.
Sí, perquè això fa que, a mi, per exemple, que no, la gent que el nostre equip no participa en aquesta competició i que podries dir, no, depèn de com, hi ha competicions que si el teu equip no hi participa ni les segueixes. Uh-huh. I, en canvi, tu aquesta la vols seguir.
Va.
Perquè vols veure què passarà, ja, o sigui, no només... No
a més pels... és l'últim any amb aquest format... Sí.
No només pels equips que hi juguen, sinó també els personatges que hi ha gravitant al voltant de tot això, no? Els entrenadors, els futbolistes que hi ha... No? Que Guardiola torni a jugar contra el Madrid, que hagi d'anar al Bernabéu, Luis Enrique...
Que torni a Barcelona...
Vull dir, són coses afegides.
Que
havia sonat pel Barça...
Sí, són coses afegides que li donen un plus més a sobre, no? Està molt bé.
Sí, sí, em sembla que dels 8 equips, 3 entrenadors espanyols, no?
Guardiola, Arteta i Luis Enrique.
I Xavi.
I Xavi.
4 de 8. Això també està molt bé.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, això és important pels entrenadors d'aquí, això és molt important.
I 3 equips espanyols.
I 3 equips espanyols, que això també, que deien que la Liga havia perdut tant, i la Premier, i... Doncs pues mira, allà estan. Això també és important. Això fa... Bueno... Al final, el futbol són calés i quan més es vegin els equips espanyols, pues, més gent veurà la Liga. I sí, això funciona així.
Sí, l'altre dia sentia Madrid City i pensava, això olora final?
La final avançada.
És un altre nivell de partit. És que em sembla que allà es queda un possible campió, es queda allà.
Segurament.
Són els dos, per mi són els dos grans favorits. És una llàstima que no hi hagin allò de les boles calentes i els puguin separar.
Sí, sí.
No? Però bueno... Serà xulo, home. Champions és el que deia el David. Els que no som de cap equip d'aquests... Bueno, és important que hi hagi aquest partit per seguir-ho. Són partits molt xulos.
Escolta, deixeu-me tornar a la Lliga, perquè després de 20 jornades, el Barça, que abans en parlàvem, torna a ser segon i, per tant, s'ha posat davant del Girona, cosa que a mi em sap molt greu. Girona que va caure contra el Getafe amb aquell 1-0. I Michel, que segueix dient... Champions és objectiu, eh?
Jo em vaig alegrar molt que guanyés el Barça perquè l'Atlético no ens retallava punts. Al final, aquí s'ha de mirar per cada quart.
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
per mi és com guanyar la Lliga pel Girona, però... Bueno, ara fa patir aquestes últimes 9 jornades que el Girona sigui capaç de gestionar aquest neguit, no? De guanyar, ets a guanyar. Que, evidentment, no és cap obligació, però, clar, quan t'has vist allà tot l'any, ara seria una decepció no entrar a Champions.
Jo crec que el Girona, o sigui, podrà
creu que entrarà aquest... a Champions?
Jo crec que sí, que entrarà a Champions.
Sí, sí, jo també.
Jo crec que es quedarà fora l'Atlètic de Madrid.
Ostres, a mi em sabria un greu, també. Però, clar, també seria greu que es quedés l'Atlètic de Bilbao, perquè
exacte,
són dos equips que també m'agraden molt.
Doncs jo crec que sabrà gestionar això, perquè també ho parlàvem aquell dia, que el Girona havia perdut dos partits seguits, ai, com respondrà el següent partit, si sabran gestionar-ho. Va guanyar al final, crec que 3-0, 2-0. Jo crec que farà un bon paper el que queda de temporada, sí. I...
Serà una agonia fins l'últim dia. Bueno, ja veuràs tu el que patirem.
Sí, però sí, ara fora de casa li està costant.
Sí.
És un tram de la Lliga, però clar, és que tot allò que
havia... El peron li ha vingut, per
però això. Però és que tot allò que havia fet el Girona fins a quina jornada era, és que és
anormal.
Era una salvatjada, llavors no era normal allò. No era normal i evidentment ara... comences a perdre partits fora de casa, que és el més lògic del món.
És que el dia del Madrid és la segona derrota del Girona en tota la temporada.
Ah, és que...
La tornada amb el Madrid.
És que és molt bèstia. Però quantes vegades hem dit ara li toca lo difícil.
És que era totalment lògic que...
I guanyava 5-2.
Sí. Era totalment lògic que es desinflés i tampoc ho considero una desinflada. Mira,
no,
per
això
dic. Clar,
no, sí. Perquè l'altre dia Getafe perds 1-0. Jo penso que lo just era un empat. Tampoc va fer un partit brillant al Girona. Però és que pots perdre el camp del Getafe, 1-0.
Que això, si no m'equivoco, són dels últims 5 partits, 3 derrotes i 2 sí. victòries, però escolta, un 6 de 15, escolta, cada vegada quan tens una mala ratxa fas un punt de 15.
I tant.
O un 0 de 15, qui no l'ha fet, un 0 de 15?
No, i els resultats dels altres han mig acompanyat, perquè un dia que tu perds l'Atlètic empata, bueno, han mig acompanyat. Al final li treus 6 punts, que... Sí que és cert que ara reps el Betis, has de rebre el Barça, has d'anar al Wanda... Bueno, tens coses complicades.
Que queden 9 jornades, no?
9 jornades.
9 jornades. O sigui, 27 punts en joc.
27 punts. Jo pensava, tia, guanyant els de casa n'hi ha prou, però és que em sembla que no n'hi haurà prou, eh? Perquè aquells apretaran, aquests dos, a l'Atlètic de Bilbao, a mi em sembla que, a més, ve amb línia ascendent i jo crec que... Jo penso que no se li escapa entre Champions...
Bueno, ara té la final de Copa, eh? Potser...
Però tu creus que es despistaran?
Ara, estem parlant...
És que els veig molt bé, eh?
Estem parlant del Girona a la Champions i, obnubilats amb això, ens oblidem d'una cosa, que el Girona... A veure, l'Europa League ja la té. Vull dir, Europa ja la té.
Si no és matemàtic, poc falta.
Poc falta. Llavors, estem obviant, encegats per la Champions, que el Girona jugarà a Europa per primera vegada en tota la seva història.
Sí, clar.
Història. Clar, és que aquesta és la primera notícia.
Que tu pots passar d'ingressar... No sé, fem 50 milions d'euros a 15.
Però estem parlant que la primera vegada que el Girona jugarà a Europa pot fer-ho, és com allò que diem dels futbolistes aquests de 17 anys que no juguen al filial mai, que passen directament al primer equip. Doncs el Girona pot jugar per primera vegada a Europa a la Champions.
I no és gens fàcil,
crec que no ha passat,
entrar a l'Europa.
Crec que no ha passat mai, això. Que la primera vegada que un...
No ha passat mai?
Sembla que directament a la Champions, sembla que no ha passat mai. Que un club debuti en competició europea que sigui la Champions.
És que és molt fort.
Primer ha passat per l'Europa League o la Intertoto que hi havia abans, que ara és la Conference, no?
El José apunta al Leicester. No sé si...
Ah, podria ser.
Podria ser.
Va quedar campió. Va quedar campió d'ell.
Potser alguna vegada ha jugat a l'Europa.
Podria, sí, podria ser que hagués jugat alguna competició. Algun podria any, ser. La UEFA, l'antiga sí. UEFA.
Sí. Ara, no, és... a veure... allà a Girona tothom està amb la Champions, evidentment, no? La Champions, i sembla que seria una mitja decepció jugar a l'Europa League. Però és que jo no crec que... és que no pot ser una decepció.
No.
És que jo no m'imagino la gent de Girona que va a Montilivi a rebre el Bayern de Múnich.
Clar.
O el...
Fa 20 anys van a veure un partit de tercera.
Sí, que...
clar. Coi, allò que dèiem sempre.
El dia vaig veure un trofeu per allà, Júpiter... 2003-2004, campió de tercera divisió.
Sí. Allò que dèiem fa 25 anys, Júpiter-Girona, primera catalana... I ara potser la temporada que ve hi ha un Bayern de Múnich-Girona.
O Manchester City. No sé si podrien jugar, eh?
Sí. Penso que sí. Pots compartir competició perquè no sé què hi havia. No sé exactament, però si no hagués pogut jugar ni la Champions.
Sí.
Però o sigui, aquí no sé com quedarà el tema, perquè no sé si poden cedir jugadors, no sé com anirà. Però, ostres, imagina't anar a Montilivi, no, que ve el Bayern de Múnich. Com?
Bèstia, eh?
Sí, és una passada.
Sí.
Parlem de l'Espanyol?
Si voleu.
I tant.
Clar, que s'ha estrenat Manolo González.
S'ha estrenat Manolo González.
Don González.
Es veuen les coses d'una altra manera, ara, eh?
Sí?
Sí.
Mira.
Confiat i tranquil. De la capacitat per treure endavant el repte, ho dic de veritat, penso que és així, si no, tampoc té cap sentit agafar-ho. Estic molt convençut del, torno a dir el mateix, del cos tècnic, dels jugadors per que han transmès i de la capacitat que tenim, i el que sí que hem de fer és sintetitzar tot bastant, perquè no tenim temps, òbviament, de preparar les coses com quan comença un equip al principi.
Exacte. Doncs està molt bé que ho reconegui.
Home, clar.
És que... No, però hem dit mil vegades que hi ha entrenadors que això no ho diuen.
No.
Puges però, nois, la situació és aquesta, això és difícil, sí. Farem el que podrem, tranquil·litat i confiança.
És pujar amb el tren en marxa i a tota velocitat, perquè és el tram final de la temporada i decisiu.
No som menys d'una de bona.
Clar, no és com quan arribes al mes de juny i pots preparar tota la temporada.
La segona es fa molt llarga, el final de la segona sembla que no acabi mai.
És que... I amb la segona divisió passa una cosa, que és que ara, i esperem que un d'aquests equips no sigui l'Espanyol, tu ara veus comprimida la classificació i ara hi haurà dos o tres equips que començaran a flaquejar i se n'aniran a...
Sí, això passarà.
I pot ser perfectament l'Espanyol, podria ser perfectament, però és que pot ser l'Eibar, pot ser l'Elx, el Leganés, equips que estan entre els quatre primers. I potser el que va vuitè és el que acaba quedant segon.
Sí.
Això és molt complicat.
La segona és apassionant. Hosti, la segona és una passada. És molt llarga, és eterna.
És emocionant, està amb la cosa molt
emocionant. No entenc per què.
També et diré que aquest any està passant una cosa. De la mateixa manera que no puc parar de mirar. Miro aquestes coses, que és una tonteria mirar-les, perquè no. Perquè l'únic que aconsegueixes és que et fotis de mal humor. Perquè miro la temporada passada, l'Espanyol. Estaria pràcticament salvat. Perquè els punts que estan fent els equips de la zona baixa aquesta temporada són ridículs.
Però si l'Altia va guanyar el seu primer partit, l'Almeria va guanyar el seu primer partit.
O sigui, l'Espanyol la temporada passada estaria, no salvat, evidentment, però...
Gairebé,
estaria
com
molt tranquil. Exacte, supertranquil. Van així. De la mateixa manera que et dic això, et dic que l'Espanyol aquest any està tenint molta sort a segona divisió, perquè si mires les temporades anteriors, en aquests moments els dos primers portaven 62 i 63 punts, o 60 punts.
I ara estan amb 50...
L'Espanyol en té... Sí, 52, 53...
Sí, quan l'Espanyol va estar segona fa 3 temporades, 2 temporades... O sigui, falta 4 jornades. Tres jornades ja era campió de Lliga, sí, ja havia pujat.
Sí, portaven, no sé quants, portaven 10 o 11 punts més que ara.
Sí.
Vull dir que realment és una cosa que la temporada aquesta de segona divisió és una cosa increïble.
Jo conec el Manolo i vaig tenir la sort de tenir-lo d'entrenador i és un tio que no se li escaparà. No se li escaparà, perquè debut va al camp del Saragossa amb 30.000 persones o quantes hi havia allà, 0-1.
Era molt difícil aquest partit.
I és un tio que sap guanyar el vestidor, que és un tio que va de cara, que mai dirà una cosa que no pensa.
Jo quan vaig veure les imatges del final del partit de Saragossa, vaig pensar en tu i en tot el que tu has explicat aquí del Manolo González i de les coses que tu, com a entrenador, has explicat aquí en aquest estudi tantes vegades. Perquè això de... Per què un entrenador... Per exemple, Ramis, no? El dia que l'Espanyol guanya el camp de l'Eibar...
Soc jo i salto la grada.
Exacte.
Salto la grada.
Exacte.
I el futbol és això.
I això és el que vol la gent i això és el que volen els jugadors, també.
Sí, mira el Manolo allà a Saragossa, com estava.
Exacte. A qui anava?
Però en Ramis, el dia de l'Eibar, va acostar-se a saludar l'afició?
No.
O va marxar entre...
Com si haguessin guanyat un partit de pretemporada al camp del... de l'Arandina.
Amb el gol, el
0-7.
El 3-2, que fan el 98.
No, vergonya,
jo arribo el primer a abraçar-lo.
Clar.
Que marca el gol, segur, perquè... Que...
Sí, tots tenim imatges icòniques de la història del futbol. Sí. Tots els equips n'han tingut... de victòries agòniques, in extremis, gent corrent per la banda, l'entrenador tornant-se boig.
La gent, l'aficionat, un aficionat d'un equip, què espera dels jugadors, dels entrenadors que els representen? Què espera? Que visquin l'escut com si fossin nascuts allà. Això és el que esperen. I que hi posi passió i emoció.
Les abraçades, anant allà a saludar l'afició...
És que ell és així, eh?
I acaba... Clar, exacte, no està fingint res.
Ell és així.
No està impostant res, és així. És un tio que viu les coses. I per això jo desitjo que li vagi bé.
Perquè n'estic fart... Esperem, tots els que venim de baix, esperem que els hi vagin bé.
N'estic fart que l'Espanyol cremi a gent bona. Perquè Luis García ja el vam cremar.
Es va cremar Rubi, es va cremar Luis García, es va cremar Vicente Moreno, que per mi són entrenadors...
Que valen.
Vicente Moreno és el perfil del Manolo. Un tio que ve de baix. Exacte. Que ve de tercera, de segona B.
I un tio que servia.
Sí,
un tio que servia i se'l va cremar en dos dies.
I no només ell, sinó tot el seu equip tècnic, Bueno, jo tinc la imatge del...
Dani Pendín.
Dani Pendín.
Dani Pendín, aquest era de Sant Calenta, també, sí. D'aquests que ho viuen. Sí, sí. Ens agrada la gent així.
Sí, sí.
No els cremem. I llavors, si el Manolo González ara li va bé, serà el míster de la temporada que ve. Si l'Espanyol puja a primera...
I els cremarà la jornada 10, si no va bé?
Espero que no. És aquest el tema.
Perquè per això més val que torni a fer un pas enrere al filial... Faci un altre any.
Sí, 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 sí.
Això és molt difícil d'entendre per un entrenador. Ostres, la subia a primera i ara me volves pel filial. Té contracte i és un treballador de l'Espanyol i veurem què passa. Mm. Però, clar, s'ha d'analitzar. Si no li va bé la jornada 10, se'l farà fora? La primera?
Desitjo que li vagin molt bé les coses.
Sí, sí, i tant, i tant.
Ànims, Manolo.
Rafa Sanauja.
Ui.
Què tal, bon dia?
Ja se m'havia oblidat.
Soc jo i salto...
I avui hem deixat perles.
Soc jo i salto a la grada.
Veus.
A
amb Rafa Sanauja, la revisió del VAR.
Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la Caneda.
Bueno, va, cosetes d'avui, us regalo. Joan Trias, conductor de la tertúlia. Has començat amb una fórmula innovadora. Balaguer tremola que el pròxim premi innovació és per al Trias. En formats tan originals com... Que el Barça, que el Barça, ja està. Moltes ganes de
forma
treballar.
Forma innovadora que va inventar un amic que tinc al món de la ràdio i que es diu Xavier Pérez Esquerdo.
Pérez Esquerdo.
De res.
Molt bé, doncs, per tant, no tindràs el premi a innovació perquè se la va inventar un altre. Anem a David Balaguer, avui filosòfic, bueno, avui. El David és filòsof. Sí, David, tu ets filosòfic
David
en general.
David Descartes Balaguer.
A mi m'estranya que David no s'estudia en la Facultat de Filosofia de la UAP, saps? Una assignatura, David Balaguer, dichos i leyendas. David ha dit que el Barça és una persona que et descol·loca. Jo he pensat que és una mica com el Hosmer, el Barça. Un paio amb barretina i tanga. Saps què vull dir? Allà enmig descol·locadíssim. Júlia Cortina, molt primaveral, partidària de somiar, molt a favor de somiar. Això sempre és molt maco, somiar, eh? Qui t'anava a dir que Xavi Hernández convidaria a somiar, Júlia Cortina, i tu agafaries el guant, eh? Sí, sí, és moment de somiar. Júlia també al·lucinada amb el concepte Girona contra el Bayern de Múnich, saps? I pensant que l'afició del Girona no li encaixa en un partit de Champions. Li encaixa més contra el Júpiter, s'ha dit aquí, eh? Júlia Cortina, són uns provisians els del Girona i sempre ho seran?
El què, però?
Provisians del Girona, bueno. La frase supersentència del dia de la Cortina és Xavi s'ha autodespedit, un concepte que m'agrada i que si algú podria portar a terme és el bo del Xavi Hernández, que n'aprenguin els polítics que mai s'autodespedeixin. Anem amb el Quico per sentència, no, si us plau. Ha fet un miracle, ha convertit el fum en aigua. Una cosa que jo no havia escoltat mai. Sí, sí. No, el fum es convertirà en aigua. Miràculo. Parlant de Xavi...
De condensació...
Ja veig. Parlant de Xavi dels àrbitres, ha dit que Xavi és un taladro. I jo afegiria que el seu germà és el Cartabón. Taladro i Cartabón. Una parella que podien animar aniversaris, per exemple, de nens. Ens ha regalat un concepte, el jugador enganyador. M'agrada. Tota la vida he pensat que el jugador enganyador eren els que es tiraven dins de l'àrea, saps? Teatro del bueno. Però no, Quico ha reformulat. El jugador enganyador, segons Quico Passerisses, és el que sembla que faci moltes coses, però en realitat no fa res. I no sé per què jo he pensat en la nostra redacció.
Mira.
Hi ha companys enganyadors, també, a la redacció.
Això és una frase de vestuari molt típica.
Un altre tipus de jugador enganyador seria Figo, que va dir que es quedava al Barça i després Nyac, i un altre seria Piqué. Una mica per lo de Shakira, jugador enganyador, ¿vale? En resum, tertúlia aplicada d'actualitat, perquè hem dit notícies, la informació és una selva, però correcció, ho deia el sense títol, el Grasset.
Era el sense títol?
Sí.
No era el bonic
vespre? No me'n recordo, sí que ho deia el Grasset.
El sense títol. I feia aquest gest. La informació és una selva.
Quico Passerisses, Júlia Cortina, David Balaguer, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Fins la tertúlia de la propera setmana, que vagi molt bé. Nosaltres escoltem la informació de la mà de Júlia Julbe. Fins ara.